Vinga, va, uns minuts que passen de 4:45 de la tarda. Moment per tornar a pujar en marxa, posar en marxa la caravana i pujar-ne ben fort del seu volum per cantar i ballar al ritme del Barcelona Gay Men's Chorus, Núria.
El Barcelona Gay Men's Chorus és un cor de veus masculines que neix l'any 2014. Aquesta és una entitat independent i sense ànim de lucre que potencia la formació contínua dels seus cantants, ofereix espectacles accessibles per persones sordes i també col·labora a causes solidàries. Des dels seus inicis que el cor ha cantat en diverses sales, consolidant més que mai la seva proposta. Això sí, no és fins a l'any 2022, quan el Barcelona Gay Men's Chorus es converteix en la primera coral LGTBIQ+, de tot Espanya, a tenir un disc d'estudi We Have a Voice. Amb un gran llistat de premis a les seves esquenes, ara la coral presenta el seu nou show Gay Men's Chorus and Queens, un espectacle de 5 concerts irrepetibles que comptarà amb les veus d'artistes reconegudes com Natalia Rodríguez, Soraya Arnelas, Nerea Rodríguez Charón i Lorena Gómez, i que estarà del 10 al 14 de maig al Teatre Condal de Barcelona. És per això que, per conèixer tots els detalls, ja podem saludar a aquesta hora el responsable de comunicació de la coral, Toni Ponce, i també el que n'és el seu president, Ángel Hurtado.
De seguida saludem a Toni Ponce, que res, és a uns minutets d'arribar a l'estudi. Qui sí tenim amb nosaltres és Ángel Hurtado, president de Barcelona Gay Men's Chorus. Ángel, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
D'aquest nou show, d'aquest nou espectacle de la coral. Abans, però, explica'ns una mica què és i com definiries el Barcelona Gay Men's Chorus.
Bé, la definició del Barcelona Gay Men's Chorus. Bueno, si escuchamos a uno de los componentes que lleva muchos años en el coro desde el primer año, que es un, bueno, es una de las personas, yo creo, más entrañables del coro, te diría que es una gran familia. Uh-huh. Nos hemos convertido en un grupo en el que hay mucha rotación, hay mucha gente que llega y se integra en el coro, hay mucha gente que también se va, hay mucho trabajo por en medio, y esto hace que un hobby, cuando empieza a profesionalizarse y a ser exigente, pues al final uno también decide cuándo estar y no estar. ¿Qué es el Barcelona Gay Men's Chorus? Es una manera de vivir la música con un grupo de gente con la que convivir y compartir, y una serie de labores que hacemos junto con el cantar.
¿Com neix aquesta coral? ¿De quina idea parteix aquesta coral?
Pues quizá quien mejor lo puede contar es Toni. Mira, que es uno de los fundadores de este coro. Es uno de los que decidió formar esta coral.
En Toni Ponce, que dèiem que estava a punt d'arribar, el responsable de comunicació i cantant d'aquesta formació musical. Toni, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
Pobre, respira. Mira, demanaré, faré una
que es vegi que és directe.
Ara, faré una coseta que faig molt poques vegades, però si li podeu portar una ampolleta d'aigua, em faré un favor.
M'han donat una aigüeta.
T'han donat una aigüeta, ja?
El que passa és que l'he deixat allà per no fer més soroll.
Tu mateix, si ara necessites, endavant. Li preguntava a l'Àngel, Toni, com i quan havia nascut un projecte com aquest Barcelona Gay Men's Chorus?
Doncs la coral va néixer d'una formació prèvia en la que nosaltres estàvem agafant experiència coral i vam pensar que necessitàvem més. I junt amb la Conxita vam pensar, que és la nostra cantant de llengua de signes, que volíem fer una cosa independent, més ambiciosa en quant a l'art, i la música, amb més exigència, més conceptes de solidaritat implicats, perquè volíem ser determinants no només pel col·lectiu, sinó per la resta d'entitats i de la societat, i que el pes de llengua de signes fos més significatiu.
Mm-hmm. Avui tenim amb nosaltres, com dèiem, el responsable de comunicació d'aquest cor, que és Antoni Ponce, també el que n'és el seu president, l'Àngel Hurtado. Però qui més forma o qui més dona sentit a una coral com aquesta?
Com ha dit Toni, la figura de Conchita és una de las, de los, lo que hace Conchita es uno de los pilares en los que se mueve este coro. Te hablaba del tema de la convivencia, de lo que es el asociacionismo a través, mm-hmm, de la música. Otra de las bases de este coro es crear espectáculos de calidad suficiente como para, además, ser un reclamo para poder hacer conciertos solidarios. Al final, una de las labores también que hacemos es el tema de que muchos de los conciertos, la mayoría, son solidarios, y al final, para conseguir pues que termine habiendo una buena recaudación, pues se trata también de poder ofrecer algo de calidad y que puedas seguramente, pues como digo yo, pues que tenga un valor, ¿no?, el que la gente venga a vernos. Y Conchita forma parte también de una de esas labores, el tema del lenguaje de signos. Yo siempre digo que me sorprendí cuando me encontré la figura de Conchita, porque no sabía exactamente los sordos que cómo podían venir a ver, sí, un espectáculo. Y Conchita nos explicaba de que los sordos solo necesitan que alguien les explique qué pasa en el escenario. Y a partir de ahí, pues se lo pasan bien, los ves que aplauden, los ves que están embobados viendo lo que pasa en el escenario, y mientras Conchita les explica lo que está pasando. Al fin y al cabo va pasando el tiempo, el coro va creciendo, el coro
cada
se
persona
va...
que entra es, sí, muy importante, sí, sí, porque al final todos dotan de sentido a esta formación. Creiem que sense els cantants tot el que afegeixen i que poden sumar al projecte és molt determinant, perquè arrel d'aquestes connexions han sortit moltes iniciatives que després s'han materialitzat.
Mm. Abans li preguntàvem a l'Àngel com definiria el Barcelona Gay Men's Chorus, i ens deia, és una gran família.
Som una família amb tot el que implica, amb bon rotllo, però també moments de discrepància, perquè a totes les grans famílies no només hi ha amor, sinó també hi ha moments molt diversos, i sobretot el que per nosaltres és molt important és que tothom té un espai, té una activitat, una comissió a la que pot participar, pot aportar la seva visió artística, si necessita algú traduir algun text, també en tenim, els que saben llengua de signes o ens animem a signar l'escenari també. És a dir, cadascú aporta dintre d'aquesta família, igual que qualsevol formació familiar, el seu puntet d'ajuda.
Aquesta coral és una entitat solidària, sense ànim de lucre, molt inclusiva, si tenim en compte que ofereix espectacles accessibles per persones sordes, com ens dèieu. Per tant, aquesta és una coral per i de tothom?
Sí, perquè per nosaltres, també l'Àngel tindria coses a dir, nosaltres quan vam engegar el projecte hi havia moltes persones que es preguntaven, però una coral gay, però és necessària? No és una coral gay perquè nosaltres només admetem homes gais, sinó qualsevol cantant amb una veu de tessitura masculina o veus fosques, com ara es diuen, que és un terme molt més inclusiu, i té cabuda. Si tu vols fer llengua de signes, per què no? Pots afegir-te. Nosaltres no preguntem per l'orientació, pel gènere, només has de tenir aquest requisit, que és ganes de cantar i fer servir la teva veu de tessitura masculina, perquè nosaltres no demanem afiliació ni cap tipus d'informació extra.
Començàvem aquesta xerrada escoltant la versió que feu del Circle of Light, del Rei León, però no us penseu que tot és tan tranquil·let, eh? Ells també són festa. Àngel, com feu la tria de les cançons? Com funciona això?
O sea, siempre es el director quien decide el repertorio. Al fin y al cabo, bueno, cuando entró el director, igual que los otros dos directores que hemos tenido, se ha marcado una línea de lo que quiere hacer el coro a nivel del espectáculo, a nivel de canciones, y siempre giran alrededor de este mismo tipo de música. Uh-huh. Cualquier director que entre, si entrara mañana otro director diferente al que tenemos, si quisiera hacer que cantáramos gospel, pues igual le diríamos, pues este no es un coro para cantar gospel, queremos cantar lo que cantamos, canciones de musical, pop, algún clásico, a veces hemos metido algún clásico, pero siempre es el director quien decide bajo su criterio artístico y musical qué arreglo y qué canción pues nos puede ir venir bien. Él es mismo quien hace los arreglos, o sea que él ya nos conoce, sabe hasta dónde podemos llegar. Y bueno, cada vez nos pone un poquito el listón más alto, sí. Hace arreglos cada vez un poco más complicados, que a la vez hacen que suene el coro lo mejor posible en los escenarios.
Si no, no hi hauria repte.
Claro.
El que també és important mencionar és que l'any 2022 va ser un any molt important per vosaltres, ja que us vau convertir en la primera coral LGTBIQA+, en tenir un disc d'estudi, aquest We Have a Voice. Què va significar, o què significa a dia d'avui això per vosaltres, tenir un disc?
Doncs per nosaltres significa consolidar un projecte, perquè el panorama musical, tenir un disc, és sempre important, i més quan som un grup amateur de cantants que intenta donar el màxim possible, que no arribem a ser professionals perquè no ens dediquem al 100% a aquesta tasca, i entrar a un estudi de gravació és complicat, és car, és molt laboriós, i sumar tots aquests ingredients per fer un disc crec que és molt motivador, i tothom que vulgui gravar un disc, esperem no ser la primera coral, sinó que vinguin moltes més aquí a Espanya, perquè nosaltres som la primera d'Espanya, no, uh-huh. ni del món ni d'Europa, en gravar un disc, i esperem que la família creixi.
Des dels vostres inicis, a més, heu cantat en llocs emblemàtics, com ara l'Udegas, el Teatre Victòria, el Teatre Principal d'Alacant, la Sala Bars, i si no tinc entès malament, també heu cantat en el programa First Days de 4.
Ai, això va ser molt divertit.
Sí que fue divertido.
Com va anar això?
Fue divertido. Nos llamaron, la productora del programa nos llamó, iban a celebrar un programa de precisamente para la Semana del Orgullo. Mm-hmm. Contaban con Ángela Ponce para hacer el pregón. Y bueno, pues todo el programa giraba alrededor del Día del Orgullo. Nos llamó la productora de Madrid, también sorprendió porque en Madrid hay más de una coral LGTBI, con lo cual supongo que algo verían en nosotros que les llamó la atención. Y bueno, pues nos fuimos para allá en un autocar, estuvimos pues toda una mañana grabando el programa con ellos. Cantamos una canción que fue todo muy cortito, la parte de la actuación fue cortita, pero la experiencia fue tremenda, sobre todo porque fue hace bastante tiempo, donde todavía no habíamos pisado todavía un estudio de televisión, fue lo primero que hicimos y fue, la verdad, una experiencia muy divertida, muy divertida.
Clara, nos deia l'Àngel, algo verían en nosotros, collons. Els Miserables. Què significa per vosaltres cantar peces com aquestes?
Doncs era sempre als concerts un moment que emocionava moltíssim, no només per l'èpica d'aquesta cançó, tampoc perquè sigui un musical tan conegut, és pràcticament el musical, i quan sortíem a escena estàvem demostrant que nosaltres estàvem aquí per ser decisius, per lluitar, per donar visibilitat. I també hi havia un moment de bandera que la trèiem al final del número i que agradava moltíssim. És com aquest empoderament era el que aixecava el públic dels seus seients.
Ho dèiem al principi, si ens centrem en el present de la coral, hem de parlar sí o sí del vostre nou show, el Gay Men's Chorus en Queens, un nou espectacle de 5 úniques funcions que comptarà amb la veu de 5 cantants diferents i que estarà, 5 cantants diferents, a part del cor, i que estarà en cartell del 10 al 14 de maig al Teatre Condal de Barcelona. Expliqueu-nos una miqueta què és i com funciona aquest espectacle, què hi veurem?
Dentro del repertorio tenemos muchas novedades, sí que es muy complicado a veces hacer todo un repertorio nuevo de un año para otro por la complejidad que supone, por lo difíciles que empiezan a ser las canciones, coreografías, hay mucho trabajo detrás y bueno, pero hay muchas novedades. Este año en este espectáculo hay muchas canciones nuevas que siempre el público que nos sigue pues espera que siempre haya novedades y en este caso pues va a haber una historia de reinas, princesas, príncipes, principesos. Va a haber una historia muy divertida alrededor en la que cada una de estas artistas va a participar y va a aportar también sus canciones propias, canciones sobre todo muy emblemáticas de cada una de las artistas y todo eso mezclado en esta historia de reinas que va a haber en el contexto.
Ara ho dèiem, Àngel, aquest espectacle que comptarà amb les actuacions de 5 artistes altament conegudes com Natàlia Rodríguez, Soraya Arnelas, Nerea Rodríguez, Xaron i Lorena Gómez. Per què elles?
Bueno,
perquè s'hauria de preguntar a les cantants per què veu confiar en una agrupació coral de veus masculines, una coral, per compaginar la vostra, el vostre talent. S'hauria de preguntar a elles, perquè va ser un salto de fe. Perquè no ens coneixien. Esperem fer-nos un lloc a l'indústria musical o al...
Us van dir que sí, ràpid, Toni?
Aquí que et digui el president, que va fer totes les negociacions.
No ha sido fácil, la verdad que no ha sido fácil. Empecé a mover este tema en octubre y hasta la primera semana de febrero no conseguí cerrar el cartel. Yo creo que como dice Tony, es un acto de fe, porque que un artista se comprometa a ir a un sitio que no conoce, porque una cosa es que digas, mira, va, te contrata un ayuntamiento y luego a lo mejor pues te encuentras o un teatrazo o te encuentras un escenario en la plaza del pueblo, pero sabes que es un ayuntamiento que ya está detrás. Aquí, claro, nosotros somos los responsables de toda la producción y todo lo que significa la contratación.
Parlem del Teatre Condal, que son paraules majors, ¿eh?
Sí, está claro. Pero claro, nosotros que somos los que llevamos la parte de la producción, los que se supone que hemos contratado a las artistas, confían en nosotros más allá de donde actuemos. Entonces sí que no ha sido fácil, pero a la vez ha sido este punto de que en el momento que has explicado el proyecto, alguna ha dicho, yo quiero estar ahí. Alguna le ha dicho a su manager, yo quiero estar ahí, haz lo que sea, pero yo tengo que ir.
Buenísimo.
Y eso sí que te deja el gusto este de decir, oh, pues esto funciona, ¿no? O sea, realmente los resortes han funcionado correctamente. Aún así, bueno, ha habido trabajo, mucho trabajo, y Tony y los compañeros del equipo directivo lo saben porque han sido meses de poder hacerlo.
Mireu, això m'ho recordava aquest matí el nostre productor, l'Andreu González, que és un eurofan absolut, en sap un tou de totes aquestes coses. El dia 13 de maig, coincidint amb una de les funcions del vostre espectacle, on per cert hi cantarà Xaron, que recordem va postular-se com a candidata per representar Espanya a Eurovisió, també celebrarà la final d'Eurovisió a Liverpool. És pura coincidència, això ho has buscat?
Pues pura coincidencia, de hecho,
realmente
cuando empecé a
ni el millor marketing no es.
O sea, pero no, de hecho yo
ho dius amb uns ulls d'il·lusió.
Sí, això, no? Perquè ens va quedar la jugada molt rodona.
Sí.
Aún así, tengo que decir que yo precisamente lo que intentaba era evitar la semana de Eurovisión y de hecho contraté la semana del Condal pensando que Eurovisión, porque esto lo empecé a hablar en verano del año pasado, que Eurovisión iba a ser el sábado siguiente, porque siempre ha sido en torno al 20 no sé cuántos. Es que me lo evito porque además, claro, en el momento que hay varias artistas con las que era posible contactar que habían participado en Eurovisión, era muy complicado que vinieran. ¿Por qué? Porque la que no va a Liverpool a las fiestas previas está haciendo fiestas aquí en España de Eurovisión y era más difícil poder contratar, y sobre todo el hecho de coincidir el día de Eurovisión, que dices, vamos a estar solos en el teatro porque todo el mundo va a querer estar viendo Eurovisión. Bueno, hablamos con el teatro y la fórmula fue pues adelantar el concierto y pedir autorización a la televisión para hacer la emisión de televisión en el mismo teatro. Así que estaremos muchas horas el sábado, desde las 6:30 hasta que acabe el festival, en el teatro.
No us ho perdeu, el Teatre Condal, que de veritat valdrà molt la pena, del 10 al 14 de maig aquest espectacle. Mireu, en queden molt pocs minuts i dues preguntes sí o sí que us vull fer. La primera, està clar que parlem d'un projecte musical, però jo crec que parlem de molt més, també d'un projecte social, perquè recordem que totes aquestes entrades que es vendran per un espectacle com aquest aniran com a recaptació per al Casal d'Infants del Raval, per ajudar aquests nens i nenes que ho necessiten, però va molt més enllà l'àmbit. Toni, per què el 2023 encara cal reivindicar els drets LGTBI?
Doncs perquè ens apallissen, ens maten, ens neguen feines, ens neguen lloguers, ens treuen drets i ens assenyalen públicament. I si hi ha algun col·lectiu a la societat que pateix aquesta discriminació, que som bastants col·lectius de manera transversal que patim les conseqüències de l'odi, doncs s'ha de donar visibilitat i nosaltres no deixarem de ser visibles i orgullosos.
I segona, rapidíssimament, Àngel, si algú us vol apuntar aquesta coral, com ho ha de fer?
Pues directamente escribir a un correo electrónico que está en nuestras redes sociales, interesándose por las audiciones, y en el momento que las haya, nuestro secretario se comunica con ellos para decirle cuándo habrá audiciones. Bueno, no sabemos exactamente cuándo habrá, posiblemente antes del verano, por ahí habrá alguna pequeña audición. Y no sabemos hasta dónde podremos crecer, no tenemos tampoco mucho margen para poder ser muchos, simplemente porque no tenemos ni teatros ni espacios grandes para poder ensayar. Però bueno.
Ho seguirem tot plegat des de la Caravana Estel. De moment, aquest Barcelona Gaiments Chorus and Queens, que estarà al Teatre Condal del 10 al 14 de maig, aneu-hi, que com deia serà un pur espectacle. Àngel Hurtado, president del cor i cantant, Toni Ponce, responsable de comunicació i cantant també d'aquest cor. Moltíssimes gràcies a tots dos per venir, i deia que volia acabar amb pur espectacle, doncs acabem així.